La mesa del Parlament ha admès a tràmit totes les propostes de resolució registrades pels grups parlamentaris de cara al debat de política general. Els grups tenien un límit de 20 propostes per cap amb 3 punts cadascuna, de manera que finalment s'han registrat uns 480 punts. Al llarg del dia els grups tenen un segon termini per transaccionar alguna proposta de resolució que la mesa també haurà d'admetre a tràmit. Les votacions, recordem, es faran demà a partir de les 9 del matí. I l'índex de preus de consum a l'Estat ha escalat 9 dècimes durant el setembre i ha situat la seva variació interanual en el 3,5%, segons l'indicador avançat publicat avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta del nivell més alt des de l'abril i suposa encadenar, per tant, 3 mesos de preus a l'alça. Aquesta pujada s'explica per l'encariment dels carburants i també l'efecte base dels preus de l'electricitat. I el ple de Tarragona aprova la concertació d'un préstec de 10 milions d'euros per finançar projectes. Entre d'altres, els diners serviran per donar impuls a inversions previstes al pressupost d'enguany, moltes per la dignificació de l'espai públic. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Es tracta d'un préstec a llarg termini que permetrà tirar endavant inversions previstes als comptes d'aquest 2023. És el cas d'actuacions per la millora dels carrers i voreres o jardineria i també, per exemple, per substituir la gespa dels camps de futbol municipal. L'alcalde Rubén Viñuales ha criticat l'abstenció d'alguns partits quan sosté després són els primers en demanar inversions. Diu que sense diners no poden fer res.
Quan es demana que es facin coses com a equip de govern, quan es demanen que es facin inversions, però després l'eina, l'instrument que ens ho permet, no és votat de manera favorable, no deixa de sobtar. Hauran d'entendre que aquest alcalde estigui una mica perplexa.
Durant la sessió també s'ha donat llum verda a un nou modificatiu de crèdit.
I la producció d'arròs cau un 30% per la salinitat i també les restriccions del rec en una de les campanyes més difícils i complicades per al sector. Les adversitats d'aquesta collita, alerten, també s'allargaran fins l'any que ve. 21, Radio Caterina Avinyó.
Els arrossaires calculen que la producció caurà un 30% aquesta campanya, sobretot als camps més propers al mar. A la restricció del rec se li suma una excessiva salinitat, les altes temperatures i la falta de productes contra les males herbes. Una situació que el pagès Marc Bertomeu alerta que també afectarà a la collita de l'any vinent.
També depèn de les zones, perquè zones, per exemple, del Poblenou, que ha de tenir la pedregada, pues, allí pràcticament hi ha zones que el 90% de la collita o el 100% s'ha perdut. Però el que és el general del Delta es calcula que hi haurà una davallada de producció entre el 20 i el 30% respecte a un any normal. Se preveu que enguany serà un any delicat i l'any que ve pues, probablement igual o més.
El sector ha qualificat aquesta campanya com la més difícil i complicada dels últims anys perquè ha calgut improvisar davant la retallada d'aigua que ha aplicat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Pel que fa als preus de l'arròs, la previsió és que es mantinguin similars a l'any passat, sobre uns 400 euros per tona.
I el magistrat del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha decidit investigar per suborn el Futbol Club Barcelona i els seus expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, encausats fins ara per corrupció esportiva en el marc del cas Negreira, per suposats favors arbitrals al futbol. A més, el jutge ha ordenat a la Guàrdia Civil que escorcolli la seu del Comitè Tècnic d'Àrbitres a Madrid per trobar documentació relacionada amb el cas.
Notícies en xarxa.
Dijous 28 de setembre de 2023, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 28 de setembre, Girona està de festa esportiva. Pocs s'haurien imaginat fa uns anys que la ciutat tindria un equip de futbol i un de bàsquet a les màximes categories estatals i que en el cas del futbol lideraria en solitari la classificació de la Lliga, la primera divisió masculina, per davant de Madrid i Barça, després de 7 jornades. Avui parlarem d'aquesta 6ª victòria consecutiva del Super Girona de Mitchell ahir a Vila-real. També farem la prèvia de l'estrena del bàsquet Girona a Fontajau, aquesta temporada de la Lliga CB, amb la visita del Gran Canària. També avui juga la penya a l'Olímpic contra el Granada. També tenim Champions d'handbol, waterpolo, tenis taula i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, el Girona és el nou líder en solitari a la primera divisió masculina.
El conjunt de Mitchell va sumar ahir a Villarreal la sisena victòria consecutiva de la temporada i encapçalen la classificació amb un punt més que el Madrid i dos més que el Barça després de set jornades. El Girona va remuntar amb una gran segona meitat el gol inicial de l'equip groguet amb dianes de Dovvik i d'Eric García, que es va estrenar com a golejador.
Classificació i inici de Lliga històric per al Girona, que dissabte rep precisament el Real Madrid a Montilivi, en el segon classificat, a 6:45 de la tarda. El Barça obria la jornada demà, aquesta vuitena jornada, rebent a Montjuïc al Sevilla, en el tercer partit en 6 dies per a l'equip de Xavi. En una estona mirarem d'escoltar el tècnic, que ha començat ara mateix la seva roda de premsa prèvia. Per cert, encara en clau blaugrana, un apunt judicial d'aquest mateix matí.
El jutge del cas Negreira, sobre els pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, ha resolt atribuir el delicte de suborn al club i a la resta d'investigats, entre els quals hi ha els expresidents Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, a més d'exdirectius com Òscar Grau i Albert Soler. D'aquesta manera, el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona dedueix una possible corrupció sistemàtica, diuen, pel fet que els pagaments satisfeien els interessos del club i que van produir els efectes arbitrals desitjats pel Barça, fet que hauria provocat, diu, una desigualtat en el tracte amb altres equips.
Estarem pendents d'aquest cas, que està sota secret de sumari, recordem. Tornant a la part esportiva, encara en futbol, el Badalona Futur i el Sant Andreu jugaran els vuitens a final de la Copa Federació.
L'equip badaloní va guanyar ahir el camp de l'Eivissa Illes Pitiuses per 0-2 i s'enfrontarà dimecres de la setmana que ve al Sant Juan de Pamplona. Pel que fa a l'eliminatòria catalana, el Sant Andreu va superar per la mínima per 1-0 el Lleida Esportiu ahir al Narcís Sala. Els andreuencs jugaran també dimecres que ve els vuitens de final al camp de l'Egea Aragonès. Els semifinalistes d'aquesta Copa Federació obtindran el bitllet per disputar la Copa del Rei.
Una Copa del Rei en què hi serà el Rubí de la Lliga Elite.
La Unió Esportiva Rubí, millor segon de la temporada passada a Primera Catalana, disputarà la fase prèvia d'aquesta Copa del Rei a partit únic l'11 o el 12 d'octubre. Segons el sorteig fet ahir a la tarda, els rubinencs s'enfrontaran al Roler Molinà de la Regional Preferent de Mallorca i ho farà a casa, a Can Rosés. Si guanya, el Rubí rebrà a un equip de primera divisió a la primera ronda de la Copa.
Ho té tot de cara al Rubí, que li va tocar, com dèiem, aquest sorteig a casa. El rival és el de menys, amb aquest és un rival de la mateixa categoria en principi que el Rubí. Avui en parlarem amb el tècnic del conjunt rubinenc, Jordi Peris, a qui hem trucat perquè ens comenti el resultat d'aquest sorteig i com encara aquesta Copa del Rei. En bàsquet, avui s'estrenen a casa a l'ACB aquesta temporada la Penya i el Bàsquet Girona.
El Joventut rebrà l'Olímpic al Granada a partir de les 8 en la segona jornada de la Lliga Endesa masculina amb l'objectiu de refer-se de la derrota de diumenge passat al Palau Blaugrana contra el Barça. Mitja hora més tard, el Bàsquet Girona, que ve d'aconseguir una victòria de prestigi a la pista del València en la primera jornada, s'enfrontarà al Gran Canària a 8:45 a Fontejau. Demà, el Barça visita València i el Manresa rebrà el Real Madrid.
En handbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
Després de dues victòries de prestigi en les dues primeres jornades a Montpellier i al Palau contra el vigent campió d'Europa, el Magdeburg, els blaugranes visiten avui la pista del Porto a partir de 6:45 de la tarda. Els portuguesos també han arrencat a la màxima competició continental amb 2 triomfs en 2 partits.
I en categoria femenina, també en handbol, nova victòria ahir del CAC 7 Balomna Granollers al Palau d'Esports.
Les granollerines van superar de 10:35-25 a l'Elda en cinquena jornada de la Lliga Guerreres Iberdrola en un partit que es va poder veure en directe a la xarxa Més i a BOTV. És la tercera victòria del Granollers aquesta temporada en 5 partits.
Les 3 a casa, al Palau d'Esports, que s'està convertint en un fortí per a les de Granollers. En waterpolo, victòria plàcida ahir a l'estrena de la Champions de l'Atlètic Barceloneta.
Els mariners van guanyar amb comoditat per 16-6 a l'Espandau de Berlín en la primera jornada de la fase de grups de la màxima competició continental. Els dos primers classificats de cada grup de 4 obtindran el bitllet per als quarts de final d'aquesta Champions.
I un últim apunt. En tenis taula, l'Escala i Vic seran seus de la segona fase de la Europe Cup.
A la competició masculina, el cert, l'Escala serà l'anfitrió d'un grup en què també hi haurà l'altre català que jugarà aquesta Europe Cup, el Borges Vall, rebotat de les Champions, a més del Soca Auboken belga i el Libertà Marincolor croat. I a la Europe Cup femenina, el Girbau Vic jugarà a casa contra el Bebeto AZS polonès i el Moravski Krumlov txec. En aquesta mateixa competició, el Reus Ganxets Miró disputarà aquesta fase a Linares, a Jaén.
I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana en clau esportiva a la xarxa Més i a les televisions locals. Dissabte tindrem futbol, hoquei patins i bàsquet Alba.
A partir de les 4 de la tarda i en directe a l'Enjoc TV es podrà veure el Lloret Valls, partit de la tercera jornada de la Lliga Elite. Els de la Selva són líders després de guanyar els dos primers partits, mentre que l'equip de la capital de l'Alt Camp es troba a mitja taula després d'haver sumat una victòria i una derrota. Una hora més tard, a les 5 de la tarda, segona jornada de l'hoquei Lliga Femenina amb el duel entre el Vilassana i les Rozas, a la xarxa Més amb Lleida TV. I a partir de les 6, en exclusiva a la xarxa Més, la final de la Lliga Catalana LEP. Els finalistes es coneixeran divendres a la nit, després dels dos partits de semifinals, en els quals s'enfrontaran d'una banda Prat i Hospitalet i de l'altra el Força Lleida contra la Unió Esportiva Mataró.
Tot això dissabte i diumenge, més bàsquet i més hoquei patins.
Sí, la Lliga Catalana Femenina 2 es decidirà diumenge amb la xarxa com a testimoni. A les 4 de la tarda, el partit pel tercer lloc a la xarxa Més, i a les 6, la gran final en directe a l'Enjoc TV. Les semifinals, que enfrontaran el Segle XXI i la Unió Esportiva Mataró d'una banda, i el Força Lleida i el Viladecans de l'altre seran dissabte. Finalment, a un quart de 5 de la tarda i també a l'Enjoc TV, l'estrena aquesta temporada de l'hoquei Lliga Masculina per Alcaldes i el Noia en la primera jornada de la competició.
Dijous 28 de setembre, 11 minuts, 12 gairebé passant de la una del migdia, comencem parlant de futbol. El Girona és el líder en solitari de la primera divisió masculina després de sumar ahir a Villarreal la sisena victòria consecutiva de la temporada. Gran segona meitat de l'equip de Mitchell, que va remuntar el gol inicial de Parejo de penal amb cops de cap de Dobbik i d'Eric Garcia, però que va tenir ocasions per guanyar de forma més àmplia, com dèiem, amb aquesta gran segona part. En qualsevol cas, el Girona rebrà dissabte que ve el Real Madrid, que és segon com a líder, com dèiem, ho tornem a repetir, de la primera divisió masculina després de 7 jornades. Ens ho amplies a Televisió Girona, la Luna Blanco.
Sí, el lideratge ja és aquí. Aquest càntic cantaven els aficionats del Girona a l'estadi de la Ceràmica després d'aconseguir un triomf històric pel conjunt gironí que els situa líders de primera divisió. Els de Mitchell van aconseguir una victòria excelsa després de capgirar el gol inicial de Parejo des del punt de penal. Les dianes de Dobby i Kieri Garcia donen 3 punts als gironins per seguir somiant, en un dia per fer una captura de pantalla a la classificació. En parla Michel Sánchez, entrenador del Girona Futbol Club.
Una jornada en lo más alto es, bueno, para sentirse orgullosos de este club y de estos jugadores. Y hoy la afición supongo que dormirá feliz, Girona también y yo muy feliz por los jugadores porque han hecho una segunda parte. Si antes hablábamos los últimos días de las mejores primeras partes, pues hoy ha sido la mejor segunda parte que hemos podido hacer en un sitio donde el rival tiene una entidad muy grande y hemos sido capaces de generar muchísimas ocasiones de gol, muchísimas. Y eso no es fácil contra este equipo.
Un Girona que des de ja prepara el partit de dissabte contra el Real Madrid, amb rols diversos als que estem acostumats.
Gràcies, Luna. El Madrid, que és segon, va guanyar ahir 2-0 a les Palmes de García Pimienta, el que deixa el Barça tercer, a 2 punts al Girona i un a un dels blancs. Un Barça que demà mateix obre la 8a jornada de Ravenna a Montjuïc al Sevilla. Fa una estona comença la roda de premsa prèvia de Xavi Hernández. No sé si la podem escoltar en directe ara mateix.
Dóna temps, no?
A Madrid? Sí, dóna temps. La veus venir. ¿Crees que es la continuación de eso que viviste en esa reunión con árbitros y con entrenadores?
Que sí es, perdona.
Sí, de alguna forma lo que estamos viendo con Real Madrid Televisión, que no son solo vídeos postpartido, que son vídeos preventivos antes de que les piten en el VAR y en el campo. Si crees, si lo sientes como una continuación de lo que viviste ahí en esa reunión.
Pero yo no voy a opinar de Madrid Televisión. Con todo el respeto, me parece muy bien la pregunta, ¿eh? Pero ¿qué voy a decir yo de Real Madrid Televisión si nosotros somos el Barça? No, en esto no tengo opinión.
Estem escoltant a Xavi en directe la pregunta que li han fet sobre els àrbitres i sobre les polèmiques cròniques que fa Madrid Televisió sobre els partits i sobre els arbitratges que rep el Real Madrid. Aquest serà el tercer partit en 6 dies per al Barça, el de demà contra el Sevilla, que han acumulat dos forces pesos, contra el Celta amb remuntada en els últims 10 minuts i contra el Mallorca dimarts, que va acabar amb empat a 2. D'aquí una estona també tindrà lloc la convocatòria. Per cert, encara en clau blaugrana, un punt d'aquest mateix matí, extraesportiu, això sí, el jutge del cas Negreira sobre els pagaments. Ara en parlàvem dels àrbitres del Barça. L'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres ha resolt atribuir el delicte de suborn al club i a la resta d'investigats, entre els quals hi ha expresidents com Josep Maria Bartomeu i Senyor Rosell, a més d'exdirectius com Òscar Grau i Albert Soler. D'aquesta manera, el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona dedueix una possible corrupció sistèmica, diuen, pel que el fet que els pagaments satisfeien els interessos del club i que van produir els efectes, diuen, arbitrals desitjats pel Barça, fet que hauria provocat també una desigualtat en el tracte amb altres equips. Encara en futbol, demà escoltarem el més destacat d'aquesta roda de premsa, que tenia un caire més divertit de Xavi Hernández per la prèvia d'aquest Barça-Sevilla. Tornant a la part esportiva, com dèiem, el Badalona Futur i la Unió Esportiva Sant Andreu jugaran els vuitens de final de la Copa de Federació. Els badalonins van superar ahir 0-2 a l'Eivissa Illes Pitiüses, un equip d'una categoria inferior de tercera federació, i en menys d'una setmana, dimecres que ve, l'equip de Ferran Costa rebrà el Sant Juan de Pamplona a casa en aquests vuitens de final. Pel que fa a l'eliminatòria catalana, el Sant Andreu va superar ahir per la mínima 1-0 al Lleida Esportiu, que diu adéu a les possibilitats que tenia de jugar a la Copa del Rei, amb la primera derrota de la temporada en partit oficial dels lleidatans. Uau, Ull de Ràdio, Sergi Guiu.
Al conjunt de la capital del Segrià se li han acabat els partits entre setmana després de perdre aquest dimecres el Narcisal en la primera eliminatòria de la fase estatal de la Copa Federació, amb alguna rotació d'inici, com les titularitats de Satoka, Toni Vicente o Javi Soto, i les suplències no més habituals per Ángel Viadero, com Iñaki, Mateo, Xuli, Quadrio, Cortijo. El Lleida Esportiu va començar el partit allò més bé, i quan només es portava un minut de joc, el porter del Sant Andreu, Nil, va posar una mà providencial a rematada de Ton Ripoll per evitar que els lleidatans obrissin la llauna. L'embranzida visitant va durar fins a minut 15 aproximadament, on el guió del partit va capgirar absolutament i el Sant Andreu es va imposar clarament amb un Lleida Esportiu imprecís i erràtic. Amb el 0-0 al descans, Viadero va moure fitxes i va fer entrar a Mateo i Cortijo per canviar la imatge de l'equip, el qual va anar de menys a més, tot i veure com Ernest Forgas, davanter local i que tocava la primera pilota des de la seva entrada al terreny de joc, obria la llauna al minut 59. A partir d'aquí, el Lleida Esportiu va fer una passa ofensiva més i amb l'entrada de Xuli Quadri va seguir comptant amb oportunitats de gol, però entre la manca d'efectivitat i actuacions meritòries de Nil no va poder igualar el marcador i veure ratificada la seva eliminació de la Copa Federació i del seu camí per ser equip de Copa del Rei. Ángel Viadero, l'entrenador dels de Blau, valorava així la cita al Narcisada.
Creo que hemos arrancado muy bien. Ha habido un rato a partir del minuto 15 que nos ha costado. El partido estaba no como nos gustaba, más vivo. El rival ha tenido también aproximaciones y opciones de gol. Y la segunda parte creo que también hemos ido de menos a más. Creo que los cambios nos han dado mucha más verticalidad. Creo que hemos estado mucho más finos con el balón. Y creo que ha habido ocasiones suficientes para haber conseguido un resultado mejor.
Un Lleida Esportiu que haurà de recuperar ràpidament cames per enfilar un nou desplaçament serà aquest diumenge a Manresa a les 12 del migdia.
Gràcies, Sergi. El Sant Andreu, per cert, viatjarà fins a Ejea de los Caballeros, a la província de Saragossa, per jugar aquests vuitens de final de la Copa Federació dimecres que ve, també. I un últim punt de futbol. La Unió Esportiva Rubí està a només un pas de rebre Can Rosés, un equip de primera divisió. Ahir mateix ja va conèixer aquest pas el Rotlet Molinar, de la preferent regional de Mallorca, serà el rival d'aquesta fase prèvia de la Copa del Rei. El sorteig va afavorir el conjunt ballesà, ja que no tant pel rival, sinó sobretot perquè va determinar que el Rubí jugaria a casa aquesta eliminatòria històrica de Copa. Escoltem el tècnic Jordi Peris en declaracions aquí a l'enjoc.
Molt content. Tothom vol jugar a casa a la fase prèvia per tenir l'escalç del públic, de la nostra afició, per conèixer i estar còmodes amb la instal·lació, amb el camp, l'herba. Bueno, és una satisfacció. El principal objectiu serà entrar bé al partit, estar còmodes, no cometre errades i a poc anar agafant la confiança necessària, no?
Aquesta eliminatòria prèvia de la Copa del Rei es disputarà l'11 o 12 d'octubre a partit únic. Abans, el conjunt rubinenc té dos compromisos de Lliga Elit, el proper diumenge, aquest diumenge al migdia, també a casa contra el Sants. En bàsquet d'avui debuten a casa aquesta temporada a l'ACB dos equips catalans. Amb la segona jornada d'aquesta Lliga Endesa, la penya s'estrena a l'Olímpic després de la derrota en la primera jornada del Palau Blaugrana contra el Barça, amb la visita del Granada avui a les 8 del vespre. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Joventut s'estrena aquest vespre a les 8 a la Lliga ACB en el Palau Olímpic en un partit molt especial perquè els aficionats fan molt temps que esperen tornar a veure el seu equip. La penya podrà afrontar el maig amb tots els seus efectius i conscients que el Granada, que l'any passat es va salvar del descens en l'última jornada contra la penya, és un equip perillós. Els andalusos venen de perdre després de dues pròrrogues contra l'UQ en Múrcia, però tenen un equip amb jugadors de qualitat i amb els d'expenya Pere Tomàs i David Idiarte. Aleix Duran, tècnic ajudant de la penya, defineix el Granada.
Per començar, el Granada és un equip que respecte a l'any passat ha canviat el seu quintet inicial, per dir-ho així. Els jugadors que juguen més minuts són pràcticament tots nous. El Felicio ja hi era, però va estar lesionat la major part de la temporada i tenen els cinc jugadors que comencen, doncs és un equip amb molt de potencial. I després tota la rotació són jugadors que porten molts anys jugant junts.
El Joventut ja ha avisat que pel partit d'avui i el de diumenge els aficionats vagin amb temps perquè hi haurà un control important amb els nous carnets perquè cada soci vagi a la seva localitat després de la reordenació que hi ha hagut a les graderies del Palau Olímpic. També serà el primer partit amb el grup dels Dimonis Verdinegres i els de Cantonada formant una mateixa grada d'animació.
Gràcies, Ferran. Això pel que fa a la penya. I el bàsquet Girona rep avui a Fontejau a 8:45 de la nit a Gran Canària, després d'haver sumat el cap de setmana passat una victòria de prestigi a la pista del València. Escoltem el tècnic del conjunt gironí, Salva Camps.
Això només acaba de començar i que queda molt de camí per recórrer i molta feina per fer. És important, però és circumstancial, no? Hem de continuar amb aquesta línia i continuar tenint una idea de joc i una identitat d'equip que serà el que ens farà ser competitius. Han fitxat jugadors molt experimentats. Si bé perden atleticisme, guanyen en experiència. I com vam veure l'altre dia, no, el primer partit de Lliga, doncs els està donant bons resultats.
Avui a 8:45 del vespre, aquest bàsquet Girona Gran Canària. Demà serà el torn del Barça, que visita la pista d'un dels recent ascendits, el Palència, i del Baxi Manresa, que també s'estrena a casa al Nou Congost, en aquest cas amb la visita del Real Madrid. En categoria femenina, per cert, que cap setmana no hi ha Lliga, perquè juga a la Supercopa d'Espanya sense cap equip català, però sí que es disputa a partir de demà a la Seu d'Urgell la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina, amb les semifinals, que enfrontaran d'una banda l'Uni Girona i el Barça Sant Feliuenc, i de l'altra l'anfitrió Cadí la Seu contra el Boet Mataró. En vol un parell de punts, aquesta nit torna la Champions masculina per al Barça amb la visita de la pista del Porto, un equip que, com els blaugranes, han guanyat a les dues primeres jornades de la màxima competició continental. El tècnic Carlos Ortega avisava dels perills del conjunt portuguès.
Todos los partidos de Champions son complicados, jugar fuera de casa todavía más. Es cierto que hemos empezado con buen pie, pero creo que cada partido es una historia y no nos podemos relajar en absoluto, ¿no? Es un rival que nos enfrentamos contra ellos en la Copa Ibérica, que íbamos ganando claramente en el primer tiempo y fueron capaces de empatarnos en poco tiempo. Es cierto que el segundo tiempo nos pudimos ir, pero la tónica de ellos, estos dos partidos de Champions, que lleva 4 puntos con nosotros, es que han ido perdiendo en algunos casos de mucho y han sido capaces de remontar. Dice mucho a favor de ellos, ¿no?
Per cert, segons avançava ahir RAC1, Carlos Ortega hauria renovat 2 anys més amb el seu contracte amb el Barça, fins al juny de 2026, amb una temporada opcional al mes en cas de guanyar la Champions. De moment, aquesta tarda, a 6:45, aquest Porto-Barça de la tercera jornada de Champions masculina. La gran novetat de la convocatòria és Aitor Ariño, que tornarà a jugar competició europea després de rebre l'alta ja fa una setmana de la seva greu lesió, que l'ha deixat fora de les pistes 9 mesos. I en categoria femenina, victòria important ahir del CAC 7 Balomer Granollers a la Lliga Iberdrola, en un partit que es va poder veure a la xarxa Més i a BOTV. Les granolleres es van fer fortes a casa i van sumar la tercera victòria de la temporada al Palau per 35-25 contra l'Elda. Escoltem el tècnic Robert Cuesta.
L'equip crec que avui ha començat molt concentrat. És cert que potser hem tingut alguna pèrdua més a la primera part per precipitacions i també pel bon joc de l'Elda Prestigio, i crec que a la segona hem estat molt concentrades durant els 30 minuts. Tot i el dia, tot i l'hora, crec que el Palau ha estat de 10. Tota la gent que s'ha apropat a l'Infern Granolleria han estat els 60 minuts animant. Estic molt satisfet pel resultat. Crec que l'Elda Prestigio és un molt bon equip i avui l'equip ha fet un gran partit.
I abans d'acabar en tenis taula, Vic i l'Escala seran seu de la segona fase de la Europe Cup, la segona competició europea, que es disputarà entre el 17 i el 22 d'octubre. A la Europe Cup femenina, el Girbau Vic serà l'anfitrió del seu grup, amb el Bebeto AZS polonès i el Moravski Krumlov txec. En té més detalls de Ràdio Vic, el Pep Portet.
El Girbau Vic tenis taula continua viu a Europa i després de caure a la fase prèvia de la Champions femenina de tenis taula, jugarà el Europe Cup. El conjunt biguetà, amb la japonesa Airi Abe, la galesa Charlotte Carey i Sílvia Coll, s'enfrontarà al Bebeto AZS de Polònia i a un vell conegut, rival ja la temporada passada a Europa, el Moravski Krumlov de Txèquia. Lluís Peix, entrenador del conjunt biguetà, analitza el sorteig.
Des del Girbau Vic valorem el sorteig com un, dos equips al nivell. Coneixem ja les xeques perquè es va jugar l'any passat i l'any passat vam perdre. Sabem que amb l'equip que tenim ara aquest any doncs podem competir un alt nivell i podem donar molt bon resultat. I l'equip polonès no el coneixem, però sí que sabem també que els equips polonesos a nivell europeu, tant amb nois com amb noies, estan funcionant molt bé, un molt alt nivell. I també segurament serà un partit cara o creu, on nosaltres hem de donar el màxim potencial del nostre joc i que anirem per totes, no només amb aquests dos equips, sinó mirar a passar la fase i continuar passant fases.
L'eliminatòria se celebrarà amb el Girbau Vic com a anfitrió el divendres 20 i dissabte 21 d'octubre. I tot i la dificultat dels rivals, el conjunt biguetà hi ha esperances de poder competir per superar la ronda.
Gràcies, Pep. L'altre català que participarà en aquesta competició, en aquesta Euro Cup femenina, el Reus Ganxets Miró, disputarà aquesta fase a Linares, a Jaén. I a la Euro Cup masculina, l'escala serà la seu del seu grup, en què també hi seran el Soca Oboken belga, el Libertas Marine Color croat i l'altre català, el Borges Vall, que cau també rebotat de la Champions. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Cromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
La consagració de la primavera de Stravinsky va revolucionar el panorama musical del segle XX. El 6 i 8 d'octubre sonarà l'auditori amb l'orquestra OBC.
A més, Francesco Piemontesi serà el solista en el quart concert per a piano de Rachmaninoff.
Entrades a auditori.cat.
A la Fira Mediterrània de Manresa et convidem a mirar el present i el futur des de l'arrel tradicional.
Amb un programa d'espectacles, concerts i altres activitats en viu.
Més de 80 propostes artístiques, música, arts escèniques i cultura popular.
Manresa, del 5 al 8 d'octubre.
Més informació i entrades a la venda a firamediterrania.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
L'API. L'API és d'aquells vegetals relacionats amb la cultura de dieta, poc integrat a la cuina i que, lluny de conèixer totes les seves propietats, la majoria de gent sols n'utilitza una fulla per afegir el caldo d'hivern. L'API, Apium graveolens, pertany a una extensa família, la de les apiàcies, caracteritzades per contenir substàncies aromàtiques i sabor intens i especiat, el comí, el fonoll o el julivert en sol d'altres exemples. Són plantes més aviat de fred, tardor, hivern, inicis de primavera. Per tant, tot i que l'api es pot consumir tant cru com cuit, si se'n fan batuts, serà més recomanable durant aquestes èpoques de l'any. El seu origen no acaba de quedar clar. Algunes hipòtesis apunten a zones mediterrànies, mentre que d'altres situen l'api silvestre a llocs pantanosos del centre d'Europa i oest d'Àsia. El que sí és cert és que ja era valorat tant per egipcis com per grecs i romans. Es composa de tiges estriades que formen una penca gruixuda acabada amb fulles verdoses, més amargues i picants que les penques, que tenen un toc més dolç. La major part del seu pes és aigua, més del 90%. Per tant, conté molt poques calories i macronutrients. En canvi, és interessant perquè és força saciant i ajuda a regular el trànsit intestinal per ser ric en fibra. Es poden destacar el seu contingut en vitamina C, algunes del grup B, magnesi i potassi. I gràcies al seu contingut en flavonoides, amb activitat antioxidant i antiinflamatòria, entre molts altres beneficis, és diurètic, digestiu, cardiosaludable i protector hepàtic. Ara bé, si patiu de malalties renals greus, cal que aneu en compte amb el seu consum. El podeu fer escaldat i amanit, en sopes d'hivern, com a ingredient principal de cremes com la d'api porro o una de més fresca com la d'api poma verda. També afegit picat a amanides o en forma de palets per sucar amb alguna salsa o paté com la de iogurt o l'hummus. Finalment, també en podeu fer liquats per prendre entre àpats.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dijous 28 de setembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 28 de setembre, la Unió Esportiva Rubí, club de futbol històric, està només un pas de rebre Can Rosés a un equip de primera divisió. Els rubinencs disputaran l'11 o el 12 d'octubre l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei a casa contra el Rutlet Molinar mallorquí, a partit únic, amb el gran objectiu de rebre la visita, com dèiem, d'un equip de primera divisió el proper 1 de novembre, la primera ronda de Copa del Rei. Avui parlarem del resultat d'aquest sorteig amb el tècnic, amb l'entrenador del Rubí, Jordi Peris, un Rubí que no es podria enfrontar si passa aquesta ni contra ni contra Barça, Madrid, ni Atlètic de Madrid, ni Osasuna, els quatre equips que jugaran la Supercopa d'Espanya, però sí, per exemple, contra el Girona, que és l'actual líder de la primera divisió masculina de futbol, sorprenent líder després de 7 jornades amb un punt més que el Real Madrid i 2 més que el Barça. Avui parlarem de la victòria, de la 6ª victòria consecutiva i del Girona, molt futbol, però també handbol, bàsquet, tenis taula i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
Comencem amb futbol. El Girona és el nou líder en solitari a la primera divisió masculina.
El conjunt de Michel va sumar ahir a Villarreal la 6ª victòria consecutiva de la temporada i encapçalen la classificació amb un punt més que el Madrid i 2 més que el Barça, després de 7 jornades. El Girona va remuntar amb una gran segona meitat el gol inicial de l'equip groguet amb les dianes de Dobic i d'Eric García, que es va estrenar com a golejador.
Classificació i inici de Lliga Històric per al Girona, que rep dissabte precisament el Real Madrid, el segon classificat, primer contra segon, a 6:45 de Montilivi. El Barça obrirà demà la jornada, aquesta 8ª jornada, rebent a Montjuïc al Sevilla, en el tercer partit en 6 dies per a l'equip de Xavi, que en una estona mirarem d'escoltar, fa una estona parat en roda de premsa, demà en tot cas en farem la prèvia més extensa. Per cert, encara en clau blaugrana, un apunt extraesportiu de judicial d'aquest mateix matí, Alba.
Sí, perquè el jutge del cas Negreira sobre els pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres ha resolt atribuir el delicte de suborn al club i a la resta d'investigats, entre els quals hi ha els expresidents Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, a més d'exdirectius com Òscar Grau i Albert Soler. D'aquesta manera, el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona dedueix una possible corrupció sistemàtica, diu, pel fet que els pagaments satisfeien els interessos del club i que va produir els efectes arbitrals desitjats pel Barça, fet que hauria provocat, apunta, una desigualtat en el tracte amb altres equips.
Encara en futbol, tornant a la part esportiva, el Badalona Futur i el Sant Andreu jugaran els 8ens de final de la Copa Federació.
L'equip badaloní va guanyar ahir el camp de la Eivissa Illes Pitiuses per 0-2 i s'enfrontarà dimecres de la setmana que ve al Sant Juan de Pamplona. Pel que fa a l'eliminatòria catalana, el Sant Andreu va superar per la mínima 1-0 el Lleida Esportiu ahir al Narcís Salà. Els andreuencs jugaran també dimecres que ve els 8ens de final al camp de l'Eje Aragonès. Els semifinalistes d'aquesta Copa Federació obtindran el bitllet per disputar la Copa del Rei.
Una Copa del Rei en qui serà el Rubí de la Lliga Elit.
Sí, la Unió Esportiva Rubí, millor segon de la temporada passada a la primera catalana, disputarà la fase prèvia d'aquesta Copa del Rei a partit únic l'11 o el 12 d'octubre. Segons el sorteig fet ahir a la tarda, els rubinencs s'enfrontaran al Rotler Molina de la regional preferent de Mallorca i ho farà a casa a Can Rosés. Si guanya, el Rubí rebrà un equip de primera divisió a la primera ronda de Copa.
En parlarem en una estona amb el tècnic del Rubí, Jordi Peris, a qui hem trucat perquè ens comenti aquest resultat del sorteig i com encara el Rubí aquesta Copa del Rei. En bàsquet, avui s'estrenen a casa a l'ACB aquesta temporada la penya i el bàsquet Girona.
El Joventut rebrà l'Olímpic al Granada a partir de les 8 en la segona jornada de la Lliga Endesa masculina amb l'objectiu de refer-se de la derrota de diumenge passat al Palau Blaugrana contra el Barça. Mitja hora més tard, el bàsquet Girona, que ve d'aconseguir una victòria de prestigi a la pista del València en la primera jornada, s'enfrontarà al Gran Canària a 2:15 a Fontejau. Demà, el Barça visita Palència i el Manresa rebrà el Real Madrid.
Encara en bàsquet, per cert, recordem que demà comencen, en parlarem evidentment demà, la Lliga Catalana Femenina. No hi ha jornada de Lliga Femenina, en aquest cas, hi haurà la Lliga Catalana a la final a 4 a la Seu d'Urgell. En handbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
I ho fa després de dues victòries de prestigi en les dues primeres jornades a Montpellier i al Palau contra el vigent campió d'Europa, el Magdeburg. Els blaugranes visiten avui a la tarda la pista del Porto a partir de 6:45 de la tarda. Els portuguesos també han arrencat a la màxima competició continental amb dos triomfs en dos partits.
I en categoria femenina també n'handbol, nova victòria del CAC Granollers ahir al Palau d'Esports.
Les granollerines van superar de 10:35-25 a l'Elda en la cinquena jornada de la Lliga Guerreres Iberdrola en un partit que es va poder veure en directe a la xarxa Més i a BOTV. És la tercera victòria del Granollers aquesta temporada en 5 partits.
En waterpolo, victòria plàcida ahir en l'estrena de la Champions de l'Atlètic Barceloneta.
Els mariners van guanyar amb comoditat per 16-6 a l'Espandau de Berlín en la primera jornada de la fase de grups de la màxima competició continental. Els dos primers classificats de cada grup de 4 obtindran el bitllet per als quarts de final d'aquesta Champions.
I un últim punt, en tenis taula, l'Escala i Vic seran seus de la segona fase de la Europe Cup.
A la competició masculina, el Cert L'Escala serà l'anfitrió d'un grup en què també hi haurà l'altre català que jugarà aquesta Europe Cup, el Borges Vall, rebotat de les Champions, a més del Sokao Boken belga i el Liberta Marin Color croat. I a la Europe Cup femenina, el Girbau Vic jugarà a casa contra el Bebeto AZS polonès i el Moravski Krumlov txec. En aquesta mateixa competició, el Reus Ganxets Miró disputarà aquesta fase a Linares, a Jaén.
I com cada dijous hem de repassar ja tot el que podem veure aquest cap de setmana que ve, en clau esportiva, a la xarxa Més i a les televisions locals, dissabte Alba amb futbol, hoquei patins i bàsquet.
Sí, a partir de les 4 de la tarda i en directe a l'Enjoc TV es podrà veure Lloret Valls, partit de la tercera jornada de la Lliga Elite. Els de la Selva són líders després de guanyar els dos primers partits, mentre que l'equip de la capital de l'Alt Camp es troba a mitja taula després d'haver sumat una victòria i una derrota. Una hora més tard, a les 5 de la tarda, segona jornada de l'hoquei Lliga Femenina amb el duel entre el Vilassana i les Roces a la xarxa Més amb Lleida TV. I a partir de les 6, en exclusiva a la xarxa Més, la final de la Lliga Catalana LEP. Els finalistes es coneixeran divendres a la nit, després dels dos partits de semifinals, en els quals s'enfrontaran d'una banda Prat i l'Hospitalet i de l'altra el Força Lleida contra la Unió Esportiva Mataró.
Tot això dissabte i diumenge més bàsquet i també més hoquei patins.
La Lliga Catalana Femenina 2 es decidirà diumenge amb la xarxa com a testimoni. A les 4 de la tarda, el partit pel tercer lloc a la xarxa Més i a les 6, la gran final en directe a l'Enjoc TV. Les semifinals, que enfrontaran el Segle XXI i la Unió Esportiva Mataró d'una banda i el Força Lleida i el Viladecans de l'altra, seran dissabte. Finalment, a 4:15 de la tarda i també a l'Enjoc TV, l'estrena aquesta temporada de l'hoquei Lliga Masculina per Alcaldes i el Noia en la primera jornada de la competició. Ladies and gentlemen, let's go!
Dijous 28 de setembre, 8 minuts i mig passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. El Girona és el líder en solitari de la primera divisió masculina després de sumar ahir a Vila-real la sisena victòria consecutiva de la temporada. Gran segona meitat de l'equip de Mitchell, que va remuntar el gol inicial de Parejo de penal amb cops de cap de Dobbik i Eric Garcia, però que va tenir ocasions per guanyar, de fet, de forma més àmplia. En qualsevol cas, el Girona rebrà, com dèiem, dissabte que ve el Real Madrid, que és segon, partidàs a Montilivi, com a líder de primera després de 7 jornades, amb un punt més que els blancs. El tècnic Mitchell estava evidentment satisfet, però avisava que quedava molt.
No es que sea una anécdota el liderato, que es algo maravilloso y algo que tenemos que disfrutar, pero 7 jornadas y queda mucho todavía. Entonces, lo que hay que hacer es intentar seguir creciendo y ser capaces de que este equipo dé pasos hacia adelante como club, que yo creo que los estamos dando, y eso nos puede llevar a potenciar un poco el talento de estos jugadores, que es lo que queremos. Y no nos podemos quedar en... No, es que fuimos líderes en la séptima jornada. Bueno, será una anécdota al final de temporada si no somos capaces de darle una regularidad a esto.
Un Michel que no admetia, que admetia que no s'esperava, com dèiem, rebre dissabte al Madrid com a líder a Montilivi.
Son 6 victorias seguidas, eso no es fácil hacerlo en primera división, y sobre todo la idea, cómo juega el equipo, cómo están los jugadores, la sensación que tienen dentro del terreno de juego. Y bueno, evidentemente el sábado yo creo que hay que disfrutar primero de este momento y ya pensaremos en el sábado. Es una pena que solo lo podamos saborear esta noche, porque a partir de mañana hay que pensar en el Real Madrid, pero bueno, va a ser un partido precioso contra uno de los mejores equipos del mundo y nosotros como líderes, así que feliz de que la afición pueda disfrutar de un partido así.
El Madrid va guanyar ahir 2-0 a les Palmes de García Pimienta, el que deixa el Barça tercer a 2 punts al Girona i a 1 dels blancs. Un Barça que demà mateix ja obre la 8a jornada rebent a Montjuïc al Sevilla, demà divendres a les 9. Demà escoltarem Xavi Hernández, que fa una estona parlat en roda de premsa, ha parlat també de l'actualitat, evidentment, esportiva, però també de l'actualitat extraesportiva i dels casos judicials. En aquest cas, aquest mateix matí, el jutge del cas Negreira sobre els pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Arbitratge, José María Enríquez Negreira, ha resolt atribuir el delicte de suborn tant al club, al Barça, com a la resta d'investigats, entre els quals hi ha els expresidents Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, a més d'exdirectius com Òscar Grau i Albert Soler. D'aquesta manera, el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona dedueix una possible corrupció sistèmica, diu, pel fet que els pagaments satisfeien els interessos del club i que van produir els efectes arbitrals desitjats pel Barça, fet que haurien provocat, assegura, una desigualtat entre el tracte en el tracte amb altres equips. Encara en futbol, tornant a la part esportiva, la Badalona Futur i la Unió Esportiva Sant Andreu jugaran els vuitens a final de la Copa Federació. Els badalonins van superar 0-2 ahir a l'Eivissa Illes Pitiüses, un equip de categoria inferior, de tercera federació, i en menys d'una setmana, dimecres que ve, l'equip de Ferran Costa rebrà el Sant Juan de Pamplona en aquests vuitens de final. Pel que fa a l'eliminatòria catalana, el Sant Andreu va superar per la mínima 1-0 al Lleida Esportiu, que diu adeu a les possibilitats que tenia de jugar la Copa del Rei amb la primera derrota de la temporada en partit oficial, els lleidatans. El Sant Andreu, per cert, que viatjarà fins a Ejea de los Caballeros, a la província de Saragossa, per jugar aquests vuitens també dimecres que ve. I un últim punt de futbol, la Unió Esportiva Rubí està només un pas de rebre a Can Rosés un equip de primera divisió. Ahir mateix ja va conèixer aquest pas. El Roulet Molinar, de la preferent regional de Mallorca, serà el rival d'aquesta fase prèvia de la Copa del Rei. El sorteig va afavorir el conjunt vallesà, ja no tant pel rival, sinó sobretot perquè va determinar que el Rubí jugui, com dèiem, a casa aquesta eliminatòria històrica de Copa, la prèvia. Per parlar-ne tenim el telèfon a l'entrenador del Rubí, Jordi Peris. Jordi, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, què tal?
Content amb el sorteig?
Sí, molt content. Tothom vol jugar a casa, a la fase prèvia, per tenir l'escalç del públic, de la nostra afició, per conèixer i estar còmodes amb la instal·lació, amb el camp, l'herba... Bueno, és una satisfacció.
Ara pregunto pel rival i per si us heu pogut informar gaire en les hores que fa que el coneixeu, però el fet que sigui a casa, evidentment, us afavoreix. Pot ser que també us posi una mica més de pressió?
Sí, segurament. Però bueno, el principal objectiu serà entrar bé al partit, estar còmodes, no cometre errades i a poc a poc anar agafant la confiança necessària, no? Recordo també l'última jornada de l'any passat que sabíem que necessitàvem un punt per classificar-nos com a millor segon i vam entrar patxim-patxam d'aquella manera, no? El partit, després, a poc a poc, sí que vam anar creixent i vam ser dominadors del partit, però sempre costa, aquests partits sempre costa entrar.
Ara sí, pel que fa a aquest Roulet Molinar, no sé si heu pogut informar-vos gaire si teniu o si esperareu a estudiar les seves característiques quan passin aquests dos partits que queden encara de Lliga per aquesta eliminatòria.
No, tot just portem ja 3 setmanes treballant amb els 3 possibles rivals, agafant dades més o menys com hem pogut, amb contactes, amb amics, amb familiars que hem anat tirant d'ells i demanant favors dels 3 equips i al final doncs, bueno, ara ens toca només fixar-nos amb el Roulet i ja ens hem començat a agafar més informació a nivell específic, però sí, ja portàvem 3 setmanes pendents.
Quines característiques té? De moment, pel que heu pogut veure, de fet ha guanyat els 2 partits que ha disputat a la regional preferent, a Mallorca, de moment, 6-6.
Sí, bueno, és un equip que ha renovat força jugadors de la seva plantilla,
respecte a l'any passat, que el que vam fer una molt bona temporada també, inclús estaven en el grup de centre de tercera divisió, han incorporat jugadors joves i de l'Illa, d'altres equips de les categories, suposo que han fet una bona selecció, sabent que tenen un partit important. És un equip que juga amb línia 5, es defensa bé, ha encaixat pocs gols, i bueno, jo suposo que hagi intentat encaixar pocs gols, a no rebre ocasions i intentar gestionar els contraatacs.
Com dèiem, encara falten un parell de setmanes i teniu dos partits de Lliga abans, però com gestionareu també des del cos tècnic el fet de jugar entre setmana, que la plantilla no hi està massa acostumada?
Bueno, de moment agafarem una mica el tòpic esportiu que s'està posant de moda, o que s'ha posat de moda els últims anys, no? A partit a partit. És molt important saber i fixar l'atenció amb el partit d'aquest cada setmana, que ens toca jugar contra el Sants a casa, i intentar agafar les bones sensacions que va deixar la jornada 1, i de mica en mica doncs ja anirem apropant-nos. Nosaltres anem ampliant el missatge que tenim Lliga, tenim Copa, que per mi és un privilegi poder dirigir un equip amb dues competicions, i el fet de jugar entre setmana doncs ja anirem ajustant càrregues, tenim bon suport del club per gestionar tot el tema de recursos humans, disposem de dos fisios en cas de necessitar fer massatges o fer tractaments o el que sigui, disposem de recursos nutricionals també, psicològics. Bueno, ens hem preparat molt bé amb tirant de contactes, tirant d'amics, tirant d'amistats, no?
I acabo pel que fa al més proper, aquesta Lliga Elite. A la Lliga, dues jornades, una victòria a casa contra el Palamós, ho la citaves ara, i una derrota amb el mateix resultat, 2-0 al camp del Sabadell B. Com valores aquest inici de Lliga i quins són els objectius de cara a aquesta nova Lliga Elite?
Bueno, l'inici de Lliga a casa ha sigut molt bo, la jornada 1 va ser molt bona, crec que vam fer una molt bona primera part, una segona potser no tan atractiva per l'espectador, perquè el Palamós ens va tancar una mica d'en propi sense acabar de generar, vam tenir les dues ocasions en sortida del contraatac, i la jornada 2 doncs vam saber el que era jugar fora de casa contra un filial que venia dolgut per una derrota, que es va estrenar malament a la categoria, i veient els resultats és molt complicat. Serà una divisió o una competició molt, molt dura, molt exigent, qualsevol equip et pot fer mal, al final no deixen de ser jugadors ja seleccionats que baixen de tercera o que estan en el llindar de la primera catalana, serà molt dura. Bueno, no, a nivell d'objectius, amb el club ho vam estar comentant en diverses reunions, i el principal objectiu és mantenir-se a la categoria d'elit, i si després trobes un altre en final que estàs a prop d'entrar a les places de play-off, doncs escolta, benvingut. Sí, jo sé que tothom posa el Rubí com a clar candidat a assolir l'ascens directe o fer play-off, però bueno, no, nosaltres ens plantegem l'objectiu amb assolir ràpidament la permanència, que després del premi de la feina ben feta, doncs escolta, anirem a per ell sense cap mena de miraments. I l'altre objectiu clar és classificar-te per la Copa del Rei, per bombo gran.
Doncs, de moment, com dèiem, aquest partit a partit, propera jornada aquest diumenge a les 12, el Rubí rep un altre històric, el Sants, a Can Rosés, al mateix escenari on es jugarà aquesta eliminatòria prèvia de la Copa del Rei, l'11 o 12 d'octubre, contra el Rotlet Molinar de Mallorca, un partit que els separa de rebre un equip de primera divisió, com dèiem, aquesta eliminatòria històrica pel futbol regional. En aquest cas, el representant català d'aquest futbol territorial és la Unió Esportiva Rubí. N'hem parlat amb el seu entrenador, Jordi Peris. Jordi, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per la temporada d'aquesta Lliga Elite i també per aquesta eliminatòria de Copa. En parlem, esperem el dia següent, esperem ja triant quin rival de primera preferiu que visiti Can Rosés.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
En bàsquet avui debuten a casa aquesta temporada a l'ACB dos equips catalans. Amb la segona jornada d'aquesta Lliga Endesa, la penya s'estrena a l'Olímpic després de la derrota a la primera jornada del Palau Blaugrana contra el Barça, amb la visita del Granada avui a les 8 del vespre. Escoltem el tècnic ajudant de la penya, Aleix Duran.
Per començar, el Granada és un equip que respecte a l'any passat ha canviat el seu quintet inicial, per dir-ho així. Els jugadors que juguen més minuts són pràcticament tots nous. El Felicio ja hi era, però va estar lesionat la major part de la temporada, i tenen els 5 jugadors que comencen, doncs és un equip amb molt de potencial. I després tota la rotació són jugadors que porten molts anys jugant junts.
Aquest Joventut Granada començarà a les 8 del vespre i mitja hora més tard el Bàsquet Girona rep a Fontejau al Gran Canària, després d'haver sumat el cap de setmana passat al conjunt gironí una victòria de prestigi a la pista del València. La prèvia d'aquest Bàsquet Girona-Gran Canària des de Televisió Girona, l'Ona Blanco.
El bàsquet Girona afronta la segona jornada d'ACB i la primera Fontejau amb un gran nivell de confiança després de vèncer el València Bàsquet. Un conjunt gironí que va donar la campanada a la Fonteta i aquest cop espera fer-ho davant un gran rival com el Dreamland Gran Canària. Així ha valorat Salva Camps, entrenador del bàsquet Girona, el rival que s'esperen trobar aquest dijous a Fontejau.
De poder comptar amb una victòria, però pensant ja que això només acaba de començar i que queda molt de camí per recórrer i molta feina per fer. És important, però és circumstancial, no? Hem de continuar amb aquesta línia i continuar tenint una idea de joc i una identitat d'equip que serà el que ens farà ser competitius. Han fitxat jugadors molt experimentats. Si bé perden l'atletisme, guanyen en experiència. I com vam veure l'altre dia, en el primer partit de Lliga, doncs els està donant bons resultats. A veure com ho afrontem nosaltres, i sabem que juguem contra un equip dels millors de la Lliga que ens ho posarà molt difícil. Nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible.
L'equip gironí disputa el primer partit de la temporada a casa, amb un Fontejau que espera viure una gran festa i un gran espectacle per sumar la segona victòria consecutiva que els permeti fer un salt anímic important.
Gràcies, Luna. Demà serà el torn del Barça, que ha vist de la pista d'un dels recent ascendits, el Palència, i del Baxi Manresa, que també s'estrena a casa el Nou Congost, en aquest cas amb la visita del Real Madrid. En categoria femenina, per cert, que aquesta setmana no hi ha Lliga, perquè juga a la Supercopa d'Espanya, també es disputarà a partir de demà a la Seu d'Urgell la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina, amb les semifinals que enfrontaran d'una banda l'Uni Girona i el Barça Sant Filipenc, i de l'altra el Cadí la Seu contra el Buet Mataró. Anant vol un parell de punts, aquesta nit torna a la Champions masculina per al Barça en la visita de la pista del Porto, un equip que, com els blaugranes, ha guanyat en les dues primeres jornades de la màxima competició continental. Per cert, segons va avançar RAC1 ahir, Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, hauria renovat 2 anys més el seu contracte amb el Barça fins al juny del 2026, més una temporada opcional en cas de guanyar la Champions. De moment, aquesta tarda, 3:15, aquesta tercera jornada de la Champions, al Porto-Barça. En categoria femenina, victòria important ahir del CAC 7 Balomor Granollers a la Lliga Iberdrola, en un partit que es va poder veure a la xarxa Més i a BOTV. Les granollerines es van fer fortes a casa i van sumar la tercera victòria de temporada al Palau per 35-25 contra l'Elda. Ràdio Granollers, Fatima Ortí.
El CAC 7 Granollers derrota amb 10 gols de diferència, 35-25, a les valencianes de l'Elda Prestigio. Les noies, liderades per Robert Cuesta, han demostrat qualitat i concentració, sobretot a la segona meitat de l'encontre. Sentim un Cuesta satisfet d'aquesta cinquena jornada de la Lliga Guerreres Iberdrola.
L'equip crec que avui ha començat molt concentrat. És cert que potser hem tingut alguna pèrdua més a la primera part per precipitacions i també pel bon joc de l'Elda Prestigio, i crec que a la segona hem estat molt concentrades durant els 30 minuts, i així ho ha demostrat l'equip.
Cuesta també ha volgut agrair a l'afició que s'hagin apropat al Palau d'Esports de Granollers per animar i encoratjar les jugadores. Un enfrontament important que consolida els bons resultats de les vallesanes, segons apunta l'entrenador Robert Cuesta.
Tot i el dia, tot i l'hora, crec que el Palau ha estat de 10. Tota la gent que s'apropa a l'Infern Granolleria han estat els 60 minuts animant. Estic molt satisfet pel resultat. Crec que l'Elda Prestigio és un molt bon equip, i avui l'equip ha fet un gran partit.
Bon partit i bones sensacions que aixequen els ànims per encarar l'aventura europea aquest dissabte i diumenge contra el Garabakh de l'Azerbaijan. Tots dos partits, l'anada i la tornada de la primera ronda de l'EHF European Cup, es jugaran al Palau d'Esports de Granollers.
I abans d'acabar en tenis taula, Vic i l'Escala seran seu de la segona fase de la Europe Cup, la segona competició europea, que es disputarà entre el 17 i el 22 d'octubre. A la Europe Cup femenina, el Girbau Vic serà l'anfitrió d'un del grup, amb un grup amb tres rivals, amb tres equips, volíem dir, el Beto AZS polonès i el Moravski Krumlov, txec, a banda de les bigatanes. L'altre català que participa en aquesta competició, el Reus Ganxets Miró, disputarà aquesta fase a Linares, a Jaén. Amb més detalls de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
El club tenis taula Reus Ganxets fa un balanç molt positiu de l'organització de la Champions League com a anfitrions. Encara que els resultats no van acompanyar i no van poder passar a la segona fase, l'equip reusenc va competir de tu a tu amb alguns dels millors equips i jugadores del continent. Això valorava Joan Carles Virgili, president dels Reus Ganxets.
La veritat, hem rebut felicitacions. Realment crec que tothom s'ha sentit acollit, ha estat bé i còmode, i bé, per nosaltres hem aportat tot el que hem pogut com a club, hem dedicat tots els esforços que teníem i més per intentar que això fos un èxit. Per altre costat, a nivell de competició, ens hem quedat a les portes amb tres partits de poder guanyar, que hagués canviat molt. Si haguéssim guanyat aquests tres partits, haguéssim passat a la següent ronda, i haver perdut tan just, doncs hem passat de poder quedar segons a quedar últims.
Ara entraran directament a la segona fase de l'Europe Cup femenina i ja coneixen els seus rivals. Seran l'Anguert belga i el Tecnigen Linares.
Gràcies, David. I a l'Eurocup masculina, l'escala serà seu del seu grup, en què també estarà i seran el Soca Oboken belga, el Liberta Marincolor croat i l'altre català, el jove Borges Vall, que cau rebotat de la Champions. Ràdio L'Escala, Ivan García.
L'escala serà del 17 al 22 d'octubre la seu de la segona fase de l'Eurocup, on hi prendran part els 16 millors equips europeus. Són declaracions de David González, delegat del Club Tenis Taula Serra L'Escala.
Bé, molt i molt contents de poder celebrar aquesta segona fase de l'Eurocup a les nostres instal·lacions, ja que, bueno, podríem dir que hem tingut molta sort perquè hi havia un altre equip polac que també ho havia demanat i bé, en el sorteig doncs, ens ha afavorit. Això representa que per les nostres instal·lacions passaran equips de Champions, un equip belga amb jugadors de molt i molt de nivell, també un equip croat i en aquest cas doncs, al final doncs, també hi participarà el Borges. Seran tres partits molt i molt disputats en els que podrem gaudir doncs, d'un tenis taula de molt i molt alt nivell.
Com explicava González, l'equip escalenc haurà d'enfrontar-se al Borges, l'altre equip català, i també a plantilles belgues i croates. Aquest és el grup B i els rivals són tres equips provenents de la Champions League.
I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català de la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Cromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Tornen els festivals de senderisme dels Pirineus. Rutes a peu amb guies locals, activitats a la natura, tastets de productes quilòmetre zero i molt més. Descobreix la muntanya a un altre ritme.
Aquest cap de setmana no et perdis el Festival Ripollès Discovery Walking. Més informació a festivalsenderismepirineus.cat.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada. Experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Don't you worry, no, baby, no, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker.
Bon dia. És dijous 28 de setembre i això és